Ona Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines. L'esport no para. En Cesc Vilalta i Eduard Batlles.
Toquen les 9 en punt. Benvinguts a l'Esport no para. Quin cap de setmana més intens que hem viscut. Jo diria, quina temporada més emocionant que hem tingut. Ahir, al voltant de les 3, vam conèixer el nou campió del MotoGP. Marc Márquez, el tro de Cervera, amb tan sols 20 anys es va convertir en el pilot més jove de la història en aconseguir el títol de la categoria reina del motociclisme. I va polvoritzar el rècord que fins aleshores tenia Freddy Spencer i igualar a Kenny Roberts. El 2008, el jove pilot de Cervera, amb només 15 anys, va debutar al campionat del món de 125. Dos anys més tard, el 2010, ja va aconseguir el seu primer campionat del món. L'any passat, va aconseguir el títol de Moto2 amb 19 anys, i ahir va ser etern. El tro de Cervera ja és campió del món de MotoGP amb 20 anys, fet que demostra que no coneix límits. En la seva primera temporada de MotoGP, ha aconseguit 6 victòries, avançaments impossibles, i ha estat 16 vegades al podi de 18 curses disputades. A Qatar ja es preveia que lluitaria pel títol mundial, tot i que aleshores el rookie de l'any deia que la seva primera temporada seria d'adaptació. Doncs mireu si es va adaptar ràpid, que en la primera cursa ja va convertir-se en el pilot més jove a pujar al podi en la categoria reina, lluitant de tu a tu amb el seu ídol Valentino Rossi. A Austin es va convertir en el pilot més jove en aconseguir una pole position i també en aconseguir una victòria. I ahir, després de fer 334 punts i després d'un any ple de tensió i curses per emmarcar, va passar la història del motociclisme. Felicitats, campió! Aquí també hem de felicitar avui és a Maverick Viñales, que amb només 3 victòries durant la temporada ha aconseguit el campionat de 125 per davant d'Àlex Rins i Luis Salom. I en Moto2 ja el van felicitar, però ho tornarem a fer, perquè en Pol Espargaró es va proclamar fa 2 setmanes campió del món de Moto2. Felicitats a tots dos també, tot i que jo encara diria més. Felicitats, moltes felicitats al motociclisme català. Bona nit des de l'estudi d'Ona Codinenca. Avui un programa molt farcit de motor per repassar el que ha estat tota la temporada de les cilindrades de 125 de Moto2 i de MotoGP, i per conèixer també què deien els protagonistes del dia d'ahir. A més, parlarem de la punxada de l'Atlético de Madrid contra el Villarreal i de la victòria del Barça. Avui també tocaran notícies dolentes, com la lesió de Messi entre 6 i 8 setmanes de baixa, o de Cesc al genoll, però també de bones, com la convocatòria de Marc Bartra amb la selecció absoluta espanyola. I passem també, per això, per fer-ho, a presentar l'equip de gala. Edu, com estàs? Bona nit.
Bona nit, com estem?
Jo bé, molt bé. I tu?
Doncs amb ganes de parlar de motor avui. Amb ganes de parlar de motor, perquè he vingut el cap de setmana farcidet.
Marc, l'expert en motor, bona nit.
Bona nit.
Com estem? Com has vist aquest cap de setmana? Com el desenvolupament final d'aquest...
Amb molta emoció i amb molt patiment ahir.
Pau, bona nit.
Bona nit, nois.
I Cesc Vilalta, com estem? Bona nit.
Estem molt bé, a punt per informar-vos de tot el món de l'esport, les notícies d'última hora i també el que ha estat el cap de setmana amb la punxada que deien de l'Atlético de Madrid i també la victòria del Madrid també.
Victòria del Madrid a casa, 5-1 perdó, contra la Real Societat, amb un hat-trick de Cristiano Ronaldo. Nosaltres anem amb els titulars.
Messi estarà dos mesos de baixa, així ho han confirmat les proves que se li han fet aquest matí a la Ciutat Esportiva. L'argentí, que es va retirar al minut 21 de la primera part ahir contra el Betis, pateix un trencament al bíceps femoral de la cuixa esquerra.
Obrim el bloc de motor. Marc Márquez fa història. El pilot català es proclama el campió més jove de la màxima cilindrada de motociclisme. El de Cervera va acabar tercer al circuit Ricardo Tormo de València, per darrere de Lorenzo i Pedrosa, respectivament. Aquesta posició li servia per adjudicar-se el títol mundial.
El pilot de Figueres, Maverick Viñales, s'ha proclamat campió del món de Moto3 després d'una dura batalla amb Àlex Rins i Luis Salom. Aquest últim ha caigut a mitja cursa, s'ha tornat a incorporar, però ja sense opcions per aconseguir la victòria. La lluita més espectacular ha estat la que han protagonitzat els dos catalans. Rins ha avançat a Viñales a l'últim revolt, però Viñales ha sabut tornar-li l'avançament a la mateixa corba. Gràcies a aquesta victòria, Viñales ha aconseguit el campionat.
A veure si podem punxar la senyal d'Esport 3 ara en directe. Maverick Viñales, als micròfons de TV3.
Una passada estar aquí amb tota aquesta gent, la veritat que estic molt content i m'alegro molt d'haver aconseguit aquest títol.
Escolta'm, quantes vegades amb aquestes 24 hores que han passat has repassat aquesta última volta amb l'Àlex Rins?
Un milió de vegades, no? La veritat que van ser unes últimes voltes molt bones i ho vam deixar-ho tot per guanyar.
És increïble que hi hagi aquest ambientàs, fa molt vent, fa molta tramuntana. Estem acostumats, però és una passada, això.
Bueno, agrair a la gent que hagi vingut amb aquesta fred i res més que res, felicitar a tothom, a tota la gent que m'ha apoyat fins aquest moment i ara seguir endavant.
No ha sigut un mundial gens fàcil, eh?
No, per res. He tingut bastantes lesions i m'ha costat molt.
Escolta'm, si fa dos curses i amb això acabo, estaves a 22 punts, et diuen seràs campió del món, dius, tu estàs boig, estàs tocat per la tramuntana, més que mai.
Sí, la veritat que sí, no? El mundial ha fet una volta molt important i m'alegro que se m'hagi posat de cara.
Veiem que està una mica fònic, Maverick Viñales després de la celebració, però ho comentarem després. Nosaltres seguim amb els titulars, Edu.
Doncs sí, perquè Williams anuncia Felipe Massa com a company de Valtteri Bottas en el pròxim Mundial. Com dèiem, ampliarem aquesta informació i totes les altres a la secció de Tot el Motor amb el Marc Guadilla.
Vicente del Bosque convoca Marc Bartra per jugar els amistosos amb l'absoluta. El de Sant Jaume dels Domenys ha entrat en la convocatòria després que Cesc Fàbregas es lesionés ahir en el partit contra el Betis al Benito Villamarín.
L'Atlètic de Madrid empata a camp del Villarreal 1-1. Tots dos gols van ser en pròpia porta. Els del Xolo s'allunyen del Barça i ja són a 3 punts del liderat.
L'Espanyol perd amb el Sevilla a Cornellà del Prat per 1-3 i no aconsegueix canviar la dinàmica negativa. Amb aquesta derrota, els blanquiblaus sumen un punt dels últims 12 possibles. Sergio García pels blanquiblaus i Fazio, Vitolo i Baca pel conjunt andalús han estat els golejadors del partit. L'objectiu ara dels homes d'Aguirre és aprofitar l'aturada per partits de seleccions per fer-se fort i canviar la dinàmica.
A la NBA, els Timberwolves de Ricky Rubio han guanyat els Lakers de Pau Gasol per 90-113. El base del Masnou ha firmat una triple figura, 12 punts, 14 assistències i 10 rebots. El pivot català de l'equip de Los Angeles només ha pogut anotar 11 punts i capturar 11 rebots.
I Rafa Nadal i Novak Djokovic, els dos tenistes més en forma del moment, disputaran aquest dilluns a partir de les 9 la final de la Copa Masters de Londres. El manacorí es va classificar per la final després de guanyar Roger Federer en dos sets i el serbi després de superar Wawrinka per un doble 6-3.
I un últim apunt d'hoquei herba. El club Egara ha guanyat un nou partit a la divisió d'honor d'hoquei herba. Els de Terrassa han superat per 0-4 el Sardinero a domicili. Els agarens, amb aquest triomf, ja sumen 6 victòries en 6 jornades. I ara tot seguit fem un repàs a les portades dels diaris digitals. Ara mateix, a les 9 i 9 minuts del vespre, què diuen de la lesió de Messi i de la victòria de Marc Márquez, Cesc?
Doncs el diari Sport diu Messi cou entre 6 i 8 setmanes. A més, fan una pregunta que diu adiós de Leo al Balón d'Oro?
Aquesta pregunta la podrem respondre aquí? La podem respondre o no, Cesc, aquí a l'estudi?
Jo crec que sí, que si ja estava dubtatiu de si aconseguiria revalidar el títol de,
de pilota d'or. Jo penso que ara amb aquesta lesió ja, ja es dona pràcticament per acabar d'aquesta lluita. I penso que... suposo que estarà entre els tres finalistes, però no descarto que entrés algun altre jugador, per exemple, Ibrahimovic, per exemple.
Vols dir?
No ho descarto.
Home,
a veure, dos mesos parat...
Ribery i Cristiano, jo crec que són els, ara mateix, qui? Els dos candidats a guanyar la pilota d'or.
Ara mateix, el que està millor de forma, jo crec que és Cristiano Ronaldo.
Totalment d'acord.
El que passa és que si... Depèn del criteri que utilitzin per votar. Si utilitzen el criteri de qui ha guanyat més títols, Ribery se l'emportarà claríssimament. Però si és pel millor jugador del món i estar més lesionat, jo penso que el clar favorit seria Cristiano Ronaldo ara mateix.
El que apuntaves abans, Ibrahimovic. Déu-n'hi-do la temporada que està fent.
Ibrahimovic, amb un hat-trick a l'últim partit. Per tant...
I a part amb l'espectacularitat dels seus gols, també seria un possible candidat.
És que és molt bo quan juguen per ell, quan costa més jugar amb equip, quan no juguen tant per ell o jugaven, per exemple, aquí al Barça més per Messi, i això ja sembla que no li agrada tant, però
té,
bueno...
Té un ego molt fort. I...
Mira que és bo, eh?
És molt bo. Passem ara a comentar a les portades de Mundo Deportivo. Diu, 2 meses sin Messi... Y también Leo se perderá como mínimo 10 partidos. También diu que Diego Costa es baja con la selección absoluta. Recordem que el davanter de l'Atlètic de Madrid s'ha lesionat i per tant es perdrà els amistosos que ha de jugar a la selecció espanyola davant de Guinea i Sud-àfrica. També, digues Cesc.
Anava a dir, el nou esportiu, en canvi, parlen de MotoGP... I diuen la triple traca del tro. Referent als tres títols que té de Moto3, Moto2 i MotoGP. A més, també parlen d'una golejada agredolça del Barça, que sembla que hi ha cert debat encara sobre el joc del Barça, que...
Després del repàs de portades en parlarem.
Realment, i també podria ser que n'hi hagi una mica, però...
Una notícia molt important, com deies, Marc Bartra, convocat amb la selecció espanyola perquè Cesc Fàbregas no hi ha anat, però també, com que Diego Costa ha estat baixa... Ha entrat Fernando Llorente de la Juve. Està fent molt bons partits, sobretot contra el Madrid, el davanter...
I l'altre dia va obrir la golejada de la Juventus.
Correcte.
Per tant, sembla que està entrant una mica en els plans de Conte i està entrant una mica, o coneixent més bé com és el calcio, com és la Lliga Italiana, i sembla que...
Perquè ho va tenir molt fumut sí. a principi de temporada.
S'apuntava que el mercat d'hivern fins i tot podria marxar perquè va arribar gratis a la Juventus, va arribar lliure... Però sembla que... Jo penso que s'hi quedarà com a mínim una temporada,
sí,
segur,
home.
Perquè ara està entrant
els
plans de Conte,
s'està
adaptant i, a més, la ciutat... Vaig veure una entrevista que li van fer a 4, personal, i sembla que li agrada la ciutat.
Sí?
Per tant, jo penso que s'hi quedarà i que farà molts gols, eh?
Home, penso esperem que sí. Gols. A mi, personalment, és un jugador que m'agrada i força el davanter i si pogués, jo crec que el fitxaria pel Barça.
Vinga, donem per la marca perquè aquí ja són més taxatius, ja són més durs. I...
Doncs sí, referent a la lesió de Messi, Anus Horribilis, és el gran titular que publica ara mateix el Marca a les 9:13 del vespre. Diu també 2 meses sin Messi i també los médicos son optimistas acerca de la recuperación de lo Messi. Van una mica del titular més dur, amb lletres més grosses, i finalment diuen que los médicos son optimistas acerca de la recuperación de Leo Messi.
A més, també parlen de Nadal a por el cum laude, diuen.
Home, és a la Copa Masters.
Sí.
És a top de tops. I també, un altre titular, 4 notícies de Messi. Leo Messi no levanta cabeza. I de motos, a veure si ho trobem. També segur que parlen d'aquest triplet, sobretot triplet espanyol, ho repeteixen molt els diaris de Madrid, i diu una gran fotografia del 93 amb tota la seva afició al darrere. Márquez ja és leyenda. Alguna cosa més a comentar del Marca, Cesc?
Del Marca no, de l'As, en canvi, diuen aquesta notícia que comentàvem ara mateix, que Diego Costa, lesionado, no va con la selección, entra Llorente. A més, també Messi estarà 2 meses de baja. Del Bosque llama Bartra por Cesc, que es baja una setmana. Per tant, Cesc una setmana de baixa. Llorente jugó un partido con España en los últimos 15 meses. I Messi apunten que es perdrà 10 partits. Per tant, bé, que no ho veurem fins al 2014.
Sí, això ho apunten gairebé.
Es perdrà 4 partits de Lliga, un de Copa i dos de Lliga de Campions.
La sort que potser tenim és que els de Champions no seran gaire decisius, perquè recordem que el Barça matemàticament ja està classificat, ara només falta assegurar la primera posició. 2 partits, un amb l'Ajax, l'altre amb el Celtic. Per tant, a priori, encara que sigui sense el millor jugador del món, el Barça ha de superar aquests dos enfrontaments amb, crec que amb clara superioritat.
A més, referent, una última coseta, referent a la selecció espanyola, diuen que Del Bosque ja ha trucat a 11 campions de la sub-21. Per tant, un entrenador que aposta bastant pels jugadors joves.
Correcte. També a l'AS, en temàtica de motor, lluvia de elogios a Márquez en la premsa espanyola i europea. Márquez frente a Lorenzo y Pedrosa, la temporada del campeón del mundo en imágenes, una mica de reportatge també, i tota una sèrie de titulars que publica avui l'AS a la seva secció digital, i on recorden doncs, que Márquez ara mateix és un dels millors pilots del món. I de motociclisme en parlarem més endavant avui amb la llarga secció de motor que tenim preparada amb el Marc Guadilla, que ja el tenim aquí i està a punt d'engegar els motors de la seva Honda, en aquest cas de la seva Honda amb el número 93. I ara si tirem una mica amunt la música i parlarem una mica del Barça. Saw you from afar, thought I'd say what's up. You can't tell me your name when we waking up. They call me Tunchi, I'm good, I'm Gucci. Now you can kiss your old dude goodbye. I ara sí, engeguem una miqueta, 10 minuts de tertúlia, 10 minuts de Barça, 10 minuts una mica també de Madrid, d'Espanyol també, que va perdre a casa amb el Sevilla. Cesc, partit del Barça, a priori, veus el resultat, 1-4, cap problema, no?
No, a priori, i quan va acabar el partit, veus 1-4, i resultat que jo penso que el Barça, doncs, cony, al camp del Betis, vas allà, 1-4, jo feia anys, bueno, si no recordo malament, els resultats dels últims anys havien estat més ajustadets.
Sí.
I aquest any, 1-4, i amb moltes jugades per poder ampliar el marcador. Perquè dos que va tenir Neymar ja davant del porter, una altra de Cesc, per tant, el Barça va jugar un bon partit, va saber aprofitar, potser a la primera part va ser una mica més de deixar que el partit anés una mica boig, diguéssim, d'anades i tornades, i a la segona part ja va passar més a dominar el joc, més pausat, anar tocant amb el resultat a favor i intentant arribar més a la porteria del Betis, però jo penso que la primera part el Barça, el Tata Martino, ja ho ha fet alguns partits també aquest any contra l'Almeria i contra equips d'aquests que sembla que el partit estigui boig, o sigui, ells van veient que deixen que toquin, però quan roben van surten al contraatac una mica, és una mica així, anades i tornades, jo... i també és quan es pateix més per això, també és quan
es pateix més, i
és quan ha de sortir Sant Valdés.
Correcte, amb una parada que vola de pal a pal per aturar un cop de cap, impressionant. Però els primers 20 minuts del partit, el Betis domina. Els primers 20 minuts del partit, el Betis domina. I és a partir del primer gol i del segon, perquè venen totalment enllaçats. Crec que hi ha minut i mig de diferència entre el gol de Neymar i el gol de Pedro, que és un golaç.
Sí, em sembla que va ser el 35 i el 37.
Alguna cosa així. I també, a veure, l'estil és diferent. I això ja no ens ho plantegem. Això està clar. L'estil que tenia el Barça amb Pep Guardiola a la banqueta, crec que és molt difícil de tornar a assolir. És molt difícil,
no,
i crec que ens hem de treure del cap, perquè llavors ens endurem desenganys i no anirem pas bé. Crec que el que ha de fer ara el Barça és intentar anar trobant el seu estil de joc, anar tornant a construir una mica una altra dinàmica, però és que si tu construeixes la dinàmica d'un equip guanyant, jo crec que és la millor medicina per callar boques de tots... a totes aquestes veus que van sortint i que diuen que el Barça està perdent l'estil.
És que està clar, avui mateix o ahir, el Xavi Hernández ho deia, A mi el Tata Martí no m'agrada perquè és un jugador i un entrenador que em recorda molt a Luis Aragonés, que és molt proper i que, a més, ell té clar que l'estil de joc, l'estil de futbol del Barça és innegociable.
Però no. Bé, una miqueta sí que l'està canviant.
Sí.
Per exemple, el segon gol de Pedro...
Està fent matisos, però no està, el Barça... No és que el Barça no vol... O sigui, vol tenir la pilota, no és que no la vulgui tenir. El Barça, en algun tram del partit, potser cedeix la pilota perquè veu que pot fer més mal al contraatac o per circumstàncies que siguin, però el Barça, l'estil de joc és innegociable. El Barça segueix volent tenir la pilota, segueix jugant a l'atac i segueix fent molts gols en els partits.
Un gol com el que fa Pedro, feia molts anys jo que no el veia, cop de cap a dins de l'àrea, a l'àrea, diguem-ne, del Barça, i en 10 segons fem el gol a l'altra porteria. Feia molt temps que no veia un gol d'aquest tipus.
És això que et deia ara al principi, que potser van deixar que el partit es tornés una mica boig, deixant que el Betis toqués i toqués, perquè pensa que en aquest camp en aquest patatal, diguem, del Benito Villamarín, no es podia tocar massa, i jo penso que el Barça va saber aprofitar. També s'ha de saber poder jugar a la contra. Així tenim un altre estil de joc, una altra manera de fer, vull dir...
Hem de recordar també a la nostra audiència que poden participar, doncs, si pensen alguna coseta diferent del que estem dient, si volen aportar idees. Tenim avui dues preguntes. La primera, naturalment, de motor. Us semblen prou madurs els campions del món de motociclisme? Podeu opinar a Twitter, a Facebook, també ens podeu trucar, i per correu electrònic, i si ho feu per Twitter, #SportNP. I la segona pregunta, què ha de fer el Barça o el mateix Messi per recuperar les lesions al bíceps femoral? Cesc, contesta'm aquesta pregunta. Què en penses tu? Què ha de fer el Barça? Què ha de fer Messi?
A veure, jo avui, deixa'm abans de contestar-te la pregunta, veia aquí a l'Esport Club que Messi amb Rijkaard havia tingut moltes lesions. En canvi, amb Pep Guardiola es va estar, però d'una setmana, penso, i llavors amb Tito Vilanova una de 5 dies, potser, i després ara amb Tata Martino ja n'ha tingut 3, a l'agost, al setembre, i ara al novembre, que estarà 2 mesos de baixa. No sé si és pel canvi una mica de la plantilla d'entrenadors o dels fisios o de què és, però alguna cosa està clara. I abans de que arribés Guardiola al Barça, ja se'n parlava que Messi era un jugador que es trencava molt. En canvi, va arribar Guardiola i tothom va callar, perquè Messi no es
va lesionar. Guardiola va saber tractar molt i molt bé Messi, tant en l'aspecte físic com en l'aspecte mental. Recordo el tema dels Jocs Olímpics. No deixem anar Leo Messi als Jocs Olímpics. Arriba Guardiola, vols anar als Jocs Olímpics? Vés-hi. I jo crec que des d'aquell moment Guardiola es va guanyar a la confiança de Leo Messi.
No, és que està clar. I a més, ara també sembla obert, entre cometes, un debat, i és que Juanjo Brau sembla que no acompanyarà més...
És el que em anava a comentar. No acompanyarà
Messi. De moment, com a mínim. De moment, a Leo Messi amb l'Argentina. Fins que hi feia molt de temps, inclús amb Rijkaard ja es feia, que l'acompanyava tot arreu, als Jocs Olímpics, a Argentina, cada cop que anava. No sé què ha passat.
No sé els motius, realment, no sabem els motius.
Ho esbrinarem.
Ho intentarem esbrinar, però
si ho sapiguem, us ho
explicarem. No sabem els motius d'aquesta, no sé si malentesa, mal rotllo, espero que no. Però el que també va acabar amb molèsties va ser Cesc Fàbregas, i ell mateix ho comentava a micròfons de Canal Plus després d'acabar el partit.
Tenía unas molestias del partido del Milán en la rodilla, en el lateral interno un poquito. Y no, la verdad es que estaba bien, he empezado bien, pero se me ha ido como cargando durante el partido. Al final, en un arranque que he pegado, me lo he notado un poquito más. Y bueno, prefiero ser cauto, porque aquí se me había roto hace unos cuantos años ya y me ha entrado un poquito de miedo.
Eren les paraules de Cesc Fàbregas als micros de Canal Plus després d'aquest partit, on va acabar tocat del genoll.
Sembla que li va entrar una mica de por, deia. Els jugadors del Barça tenen la consigna de, si noten una petita punxadeta o tenen un petit risc de poder-se lesionar, i han de demanar canvi. I jo ahir pensava, mira, el Messi potser té, ha notat alguna punxadeta, alguna recaigudeta de les lesions que havia tingut, però no, perquè és a l'altra cama, la cama esquerra,
sí.
I sembla que farà el primer tram de recuperació aquí a Barcelona.
Correcte.
I després marxarà a l'Argentina, que va al tram final de recuperació. Suposo que coincidint amb el Nadal, les festes de Nadal, etc.
Avui apuntaven el primer toc, que estava escoltant-lo mentre pujava cap aquí, cap a la ràdio, que el mateix Messi, quan va arribar al vestuari, va dir, diu, he notado un desgarro. I, efectivament,
sí, sí.
A les proves d'avui a la Ciutat Esportiva és un trencament, aquest bíceps femoral de la cama esquerra.
Una cosa està clara, els jugadors de futbol, a la mínima que noten alguna cosa, ja saben què tenen, per això.
Sí, sí. Es coneixen molt bé el seu cos i, per tant, i Messi en concret, és per això que sap quan esprintar, sap quan parar, té molt cap Leo Messi, encara que aquests últims dies el veiem caminar pel terreny de joc.
Això et anava a dir, no sé si estàs d'acord amb mi, però potser aquest any el veiem caminar un pèl massa,
sí,
del que ens,
sí,
tenia acostumats.
Ell ho va dir a una plataforma de xarxes,
Weibo,
correcte, a la Xina, que no estava al 100% físicament. I per tant, a partir d'aquí, si ell ens ho diu, crec que està totalment, entre cometes, justificat que en certs moments no fes aquell sprint perquè potser en comptes de 2 mesos, com és aquesta vegada, potser l'hauríem perdut per més temps.
I deixa'm dir-te una notícia d'última hora. En tennis, a la Copa Masters, Marrero i Verdasco són els grans campions de la Copa de Masters en dobles, superant els germans Bryan.
Els germans Bryan.
Per 7 a 5, 6 a 7 i 10 a 7.
Doncs,
per tant, felicitats a...
Correcte.
Als campions que succeeixen a Granollers i López.
Que també van guanyar els germans Bryan fa un any, correcte. Tornem al Barça, tornem a Cesc Fàbregas, perquè també en declaracions a Canal Plus ens deia quin és el paper que creu que tenia dins de l'equip.
Bueno, intento hacer lo que me pide el míster, con ganas de reivindicarme un poco también. Vine de una muy buena actuación contra el Celta, luego te quedas 2 partidos sin jugar prácticamente y, por qué no decirlo, jode. Y bueno, en estos partidos son los que también tienes que decir aquí estoy yo y que esto no vuelva a pasar. Yo creo que he estado jugando bien, si es bien también a lo mejor alguna vez por lesión de algún compañero. Yo sé perfectamente cuál es el equipo titular en la cabeza del míster, sé que no estoy en él y hay que trabajar duro para que en un futuro pueda cambiar la opinión.
Sé que no estoy en él,
No, sí, és molt clar. I ho diu també en aquestes declaracions, que le jode, així ho ha dit així de clar, le jode no haver estat titular. Contra el Milan.
Contra el Milan.
Sí.
Però clar, tothom Cesc, vol jugar, crec... però...
Sí, però ara...
Veiem Alexis que venia amb una bona dinàmica i potser el Tata Martino, doncs, coi, hi ha partits que pensa que han de jugar uns jugadors potser que van més forts, més durs, i en canvi Cesc és més tècnic i, per tant,
no,
depèn del partit, fa variants.
Però no ens enganyem. Després de la lesió de Messi, jo crec que Cesc Fàbregas aquests 2 mesos...
Fals 9.
Estarà l'equip titular sense cap mena de dubte, n'estic totalment convençut.
I això potser servirà també perquè Iniesta encara vagi acumulant més minuts i vagi agafant més el to físic.
Iniesta també ha de ser un jugador important durant tota la temporada, està clar, però més aquests 2 mesos també, on perdem el millor jugador del món.
El que m'agrada de les rotacions, per això, és que l'any passat no les vam utilitzar massa, teníem un... per les circumstàncies que sigui, però teníem un equip bastant... un 11 tipus, i ara aquest any, en canvi, s'està rotant, i l'any passat vam arribar molt malament al tram final de temporada, molt marmats físicament. En canvi, aquest any, si es va rotant a la gent, Busquets, que portava 5 partits consecutius jugant, ha tingut descans sabent que aniria amb la selecció espanyola i que possiblement Del Bosque el faria jugar 2 partits, i per tant, a veure'm com arriba el Barça aquest any al tram final, però m'agradaria tornar-me a creuar amb el Bayern, a veure què passa. I quan estiguéssim bé físicament, m'agradaria tornar-me a creuar amb el Bayern, perquè m'agradaria tornar-me a creuar.
Jo crec que encara són un pèl superiors al Barça.
De moment. Però m'agradaria creuar-me. A mi m'agradaria creuar-me.
No m'estaria bé la revenja d'aquell 0-7 que vam encaixar la passada temporada.
I ara, sobre Messi també, Zubizarreta comentava això.
Evidentemente no es nunca agradable que un jugador recaiga de una lesión, menos si en el caso de Leo. Vamos a mirarlo, vamos a cuidarlo, vamos a ver si podemos curar bien esa lesión y cuando vuelva esté al 100%.
A Zubizarreta, que també es lamentava de, doncs, aquesta lesió de Messi, com també ho feien tots els diaris que hem repassat abans. Esperem que recuperi el... Que recuperi no el més aviat possible.
No, que recuperi bé.
Que recuperi bé i que si en comptes de 2 mesos s'ha d'estar 2 mesos i una setmana més, no passa absolutament res. Que recuperi bé i així podrem tornar a gaudir d'aquell Messi que tant enyorem.
I saps què passa amb això? Que l'any passat no teníem un jugador, podríem dir. O sigui, sí que el teníem, però no agafava potser el rol de protagonista. En canvi, aquest any, tenint a Neymar, jo penso que si l'any passat hagués lesionat Messi, ara per 2 mesos estaríem parlant de desastre total. En canvi, aquest any, a l'haver-hi Neymar, sembla que sigui menys greu. Perquè sabem que Neymar tirarà del carro, perquè és molt jove, però està demostrant que és capaç de tirar del carro.
Jo crec que, no sé, la sensació que tinc jo és que a Neymar li falta un puntet més de dir, hosti, aquesta la xuto jo. Perquè hi ha jugades que dius, fa el retall, té tota la porteria buida, pot xutar i l'acaba passant a la banda.
Un exemple que el vam tenir contra el Milan després de driblar-se 3 jugadors, potser li va faltar o aquest últim regat, o si més no, quan va fer l'últim regat, parar la pilota i col·locar-la bé, perquè va buscar la xuta de primeres i la va enviar a la tercera graderia. Però sí, la jugada era meravellosa.
Home, la jugada, quan se'n va de 4 rivals, la intenta picar per l'escaire i acaba sortint molt ajustada. És realment, si arriba a entrar aquella pilota, és un gol de crac.
Sobre el partit d'ahir, el Tata Martino deia això.
Ya después, salvo me parece que el inicio del segundo tiempo, que fue bastante similar al del primero, cuando César hace el tercer gol, me parece que ahí ya se terminó el partido, ¿no? De cualquier manera, en un campo tan difícil que no estaba del todo bueno para poder circular, me parece que hemos hecho un partido bastante inteligente. Por ahí ha sido merecido inclusive el gol que ha hecho Betis, porque a lo largo del partido debió hacer algún gol, ¿no? En el caso de Leo no tiene nada que ver con la última lesión, es una molestia en la otra pierna. Le harán los médicos las evaluaciones pertinentes y después veremos para hablar un poco más profundamente, ¿no? De esta lesión que ha tenido. En realidad no me preocupa, ataja para nosotros, por lo menos hasta junio ataja para Barcelona y esperamos que él nos siga dando satisfacciones. Hoy ha hecho una parada muy buena en el primer tiempo, un cabezazo creo que fue de Molina. Habría que revisar un poco si él ha sido uno de los mejores jugadores a lo largo de todos los partidos, ¿no? Por ahí, a lo mejor así opinar de esa manera me parece un poco exagerado, porque hay partidos también que no le han llegado al arco, pero es cierto que ha habido encuentros como el de esta noche, que no es lo mismo buscar la ventaja estando 0-0 que estando 1-0 debajo.
Bé, doncs, les paraules de la Tata Martino...
I que apuntava també el patatal que era el Benito Villamarín. Déu-n'hi-do, perquè la pilota anava molt forta i ho veia, i que quan tocava el terra, la pilota es frenava, frenava.
I jo ho vaig comentar ahir mentre mirava el partit. Vaig dir, les pilotes aquestes, les pilotades llargues que arribaven cap a Neymar o cap a Pedro, les arribes a tirar al Camp Nou... I la pilota bota i se'n va endavant i avantatge per Neymar o per Pedro o per qui sigués.
O depèn, o del porter.
A veure, sí, clar, si va molt a prop de la porteria, pel porter. Però hi havia jugades molt bones que al camp del Barça se les hagués pogut endur perfectament un jugador del Barça i encarar directament a porteria.
Sí, el problema és que la deixaven botar i just quan botava havien de frenar molt perquè la pilota botava i es quedava gairebé al mateix lloc. I
llavors
per tant,
també hi havia
era molt difícil
pel Betis.
Digues?
Llavors també hi havia avantatge pel Betis, per la defensa.
Sí, perquè
la
defensa podia... Totalment.
Tot i que aquest camp, jo no sé el Betis per què no es plantegen reconstruir la gespa o ficar-ne de nova, perquè el Betis és un equip que...
Mima bastant la pilota.
La toca.
Mima bastant la pilota, sí. Sí, però en una de les jugades a càmera lenta d'aquelles que fan, quan Cesc s'aixeca en el quart gol, s'aixeca com un... com sorreta, com una mica de sorra, i crec que és això el que fa frenar la pilota.
Es veu també que totes aquestes clapes que hi havia que es veien de sorra, moltes van ser tapades amb esprai verd per dissimular i perquè la gent no veiés que estaven de sorra.
Van pintar el camp.
El camp una mica per dissimular-ho. Vull dir que...
Postureig futbolístic.
Sí, més que res per les televisions, potser.
Totalment.
També...
Sí, està clar, sí. Els diners de les televisions
manen. Jo tenia dubtes en els primers minuts, perquè clar, això a vegades en el Camp Nou passa, però passa per just el contrari, que s'aixeca aigua.
Sí.
Quan acaben de regar i tal, i fan alguna centrada i tal, veus que s'aixeca aigua.
Sí,
m'ho anava mirant i pensava, dic, és molt estrany.
Aigua no era.
Al final dic, Pet, això dic, és aigua? Dic, no, és sorra, és sorra. És un camp de... És horrorós.
Va haver alguna jugada que jo també vaig pensar el mateix que el Pau. Veia que s'aixecava com una cosa i pensava, això, hi ha molta aigua no, aquí? Perquè pensava, s'aixeca molta... Era sorra.
Ben sec.
Déu-n'hi-do.
Vinga, va, hem estat 35 minutets parlant de futbol, parlant de Messi, parlant de Cesc, amb aquests talls. També hem sentit a Maverick Viñales. I ara parlem de Viñales, de Márquez, de Lorenzo, de l'Eix Espargaró, del Pol, a tot amb el Marc Guadilla.
Tot el motor amb Marc Guadilla.
La festa s'ha acabat. La millor temporada del motociclisme català ha finalitzat amb un diumenge màgic al circuit valencià de Xest. La passió, els nervis i la conducció al límit pels 14 revolts del Ricardo Tormo han fet vibrar els espectadors. Marc Márquez, Pol Espargaró i Maverick Viñales han escrit la millor pàgina del motor català, un triplet mundial. Les categories de Moto3, Moto2 i MotoGP han estat completament monopolitzades pels pilots de casa. Per fi, els seus noms s'uneixen als de grans pilots com Àlex Cribiller, Dani Pedrosa, Sito Pons, Emilio Alzamora i Toni Elias. Perquè sí, perquè Catalunya pot dir que té 8 campions del món de motociclisme que acumulen 14 títols mundials. Cervera, Granollers i Roses apareixeran amb més llum a partir d'avui en el mapa mundial per 6 llocs que han vist néixer i créixer els més ràpids, els millors, en definitiva, els campions. Enrere queden ja les 18 curses de MotoGP i les 17 de Moto2 i Moto3. La temporada 2013 al Mundial del Motociclisme ja és història, però la funció no s'acaba. Només falten 132 dies per a la primera cursa de la temporada 2014. Sota el firmament i la nit de Qatar, tres estrelles terrenals, encara que sovint no ho semblin, defensaran la seva condició, la de número 1. I des de l'esport no para, només podem desitjar-los un llarg camí d'èxits. Marc, Pol, Maverick, felicitats. Bona nit, benvinguts un altre dilluns a la secció més veloç de l'esport no para. Avui és un d'aquells dies en què, com a periodista i aficionat al motor, em fa especial il·lusió apropar-vos l'actualitat de les dues i les quatre rodes. Crec que no m'equivoco si afirmo que a tots ens omple de satisfacció veure com tres vailets de 18, 20 i 22 anys han deixat de ser uns nens per convertir-se en uns adults. No és que hagin abandonat la pubertat, han deixat enrere aquella etiqueta de els futurs número 1 per agafar les de som els campions. Com cada dilluns des de fa 8 setmanes repassarem l'última hora del món del motor, però avui ho farem d'una forma una mica diferent. En el cas del motociclisme, deixarem de banda les cròniques pures i dures de les curses per entrar una mica més en qui són els personatges de l'any, què han aconseguit i com han arribat a l'Olimp dels millors. Per tant, des d'ara i durant els pròxims minuts, coneixerem la història de Marc Márquez, Pol Espargaró i Maverick Viñales. Però després també tindrem lloc per a la Fórmula 1. Aquest cap de setmana no hi ha hagut cursa, però la Silly Season, l'època dels rumors, ve calenteta. Així que gas a l'accelerador i arrenquem. Després de 8 mesos de competició, els números per al motociclisme espanyol i català no podien ser millors. 47 victòries, 29 de pilots catalans, 113 posicions de podi i 12 triplets en un gran premi. El 2013 ha estat l'any dels nostres, els de casa, i avui l'analitzarem. Marc Márquez fa història. El pilot català es proclama el campió més jove de la màxima cilindrada del motociclisme. Aquest diumenge, Marc Márquez tenia per davant la cursa més important de la seva vida i potser una de les més difícils. El pilot de Cervera necessitava deixar la seva impulsivitat a una banda per pilotar amb el cap i no cometre cap error. La victòria final depenia del seu resultat. Durant les 30 voltes de la cursa de MotoGP hem pogut veure el Marc més racional, el més madur. Malgrat la insistència de Jorge Lorenzo per crear un grup de compacte a pilots i posar les coses més difícils al català, al final el pilot de Yamaha s'ha hagut de conformar amb el subcampionat. Així doncs, Marc Márquez ha demostrat per què és el millor pilot. Alia la batalla entre Lorenzo i un sorprenent agressiu, Dani Pedrosa, s'ha erigit com el futur successor dels millors dels millors, Valentino Rossi. Marc Márquez es mostrava exultant a l'acabar la carrera.
Bueno, se me ha hecho la carrera más larga del año. La verdad es que estaba muy nervioso antes de la carrera, aunque vosotros os he dicho que no, pero sí que estaba nervioso. Jorge, al principio, ha intentado frenar la carrera. No sabía qué hacer, si tirar, si no, no acababa de encontrar bien. Iba muy rígido encima de la moto. Pero bueno, este año se lo agradezco mucho a Honda, a todo mi equipo.
Jorge Lorenzo ha aconseguit a Chest una de les victòries més amargues. Per només 4 punts no s'ha pogut proclamar tricampió del món a MotoGP. Dani Pedrosa, l'etern candidat, ha creuat la meta segon després d'una cursa en què ha lluitat de tu a tu amb Lorenzo. Tercer i campió ha estat Marc Márquez. Darrere seu ha acabat l'home que creu que en Marc serà el seu hereu, qui arribarà lluny, Valentino Rossi. Malgrat tot, Lorenzo assegura que ha lluitat fins al final.
Entre Marc y Dani han intentado ralentizar la carrera, pero no era suficiente. Los demás pilotos iban demasiado lentos para estar con nosotros y no podía hacer más. Cuando he visto que ya Dani y Marc se habían distanciado de los demás, he intentado tirar y ganar la carrera. Y bueno, hemos intentado hasta el final, hemos hecho todo lo posible. No ha podido ser, pero no ha sido por no intentarlo, ¿no? 8 victorias, somos el equipo con más victorias y eso es también importante.
I el Pau m'està dient ara mateix que te'n tindrem algú al telèfon d'aquí uns minuts. Va bé, doncs continuem amb el debat que us volia iniciar ara.
Vinga, som-hi, debat.
Que era el títol més que m'ha merescut per a Marc Márquez, no?
Jo crec que sí. 3 puntets només l'han separat de 4.
4.
4 puntets de Lorenzo. Té mèrit.
Té mèrit.
Té mèrit.
Però clar, dir...
la cursa que es va perdre Lorenzo potser...
Però
bé,
si ho equilibrem, Marc Márquez ha estat desqualificat d'una, per tant, en total tenen les mateixes curses, però
sí.
Els números sí. Són que Marc Márquez acumula 6 victòries i 16 podis, Lorenzo 8 victòries, és el que més n'ha aconseguit, 14 podis i una absència per la lesió,
sí, sí.
I Pedrosa, que en té 3 i una absència.
Sí,
per
sí.
Tant, grans números de tots 3
pilots.
A
veure, és un just vencedor d'aquest Mundial i més, a veure, amb la qualitat... del pilot, que ja ho vam veure tant a C25 com a Moto2.
I jo crec que hauríem de destacar la temporada d'un pilot, que és Pedrosa, que ha fet una molt bona temporada arribant fins al final, i crec que aquest any ha estat molt important per ell, perquè era un any de dir o ho faig bé o em queden un telediari a MotoGP.
A MotoGP o a Honda?
A MotoGP.
Tenim trucada.
Sí,
hola.
Hola, què tal? Bona nit.
Com estem? Com et dius?
Sandra.
Des d'on truques?
Des de Barcelona.
Digues, què ens volies comentar? De Márquez, del Barça?
De Márquez, més que res, que soc, bueno, visc a Barcelona, però soc de Lleida, de prop de Cervera i res, i sempre hem estat amb el Marc i res, molt contenta de la victòria, de que guanyi el Mundial i de que, bueno, que tenim ahí un crack i un tro i esperem que duri molts anys.
Sandra, vas patir molt ahir a la carrera?
Home, una mica, sí, al començament, bueno, dels nervis. Després ja la cosa es va relaxar, ja va fer cadascú una mica la seva carrera, però sí, sí, al començament va ser una carrera guapa i de molts nervis, sí.
No et vas apropar allà a Cervera a veure-ho amb la pantalla gegant?
No, que va, perquè, bueno, hi havia 1.600 persones allí i jo crec que, vamos, ja no hi cabia ni un ànima a Cervera. Estava la ciutat abarrotada i, bueno, vam quedar-nos a Lleida.
I a la rua de dissabte ja aniràs?
No, perquè no hi soc aquí, però, bueno, m'agradaria, però, bueno, ho veurem des de lluny, però, bueno, estarem allí.
Bona nit, Sandra.
Vinga, merci, bona nit, adeu.
Vinga, seguim parlant del motor, Marc.
Sí, perquè us volia introduir una mica Marc Márquez, perquè sembla que Marc Márquez corri des de fa poc temps, però hem de recordar que va debutar 125 centímetres cúbics l'actual Moto3 durant la temporada 2008 i amb 15 anys acabats de fer. I s'ha de destacar també que només va necessitar 7 curses per saber quin potencial tenia el petit dels germans Márquez. En el Gran Premi del Regne Unit d'aquella temporada es va convertir en el pilot espanyol més jove en pujar al podi. però aquesta cursa realment no seria la que ens quedaria gravada a les retines. El Gran Premi a Portugal de l'any 2010 va ser una de les seves millors actuacions. Després d'aturar-se la cursa i caure durant la tornada a boxes, en la represa va sortir des de l'última posició i va acabar primer.
Espectacular. Vull dir, aquella cursa jo també la tinc molt gravada. Molt gravada, els mecànics corrents, la moto feta un nyap.
I no només els seus mecànics, els mecànics d'altres equips i d'altres categories que van ajudar-lo perquè faltaven dues curses per acabar la temporada i s'estava jugant el que va ser el seu primer títol.
Sí, sí, el pare, mare Déu, el Julià, enfadadíssim, nerviosíssim, histèric. Va ser un gran premi que crec que Marc Márquez el recordarà durant molt i molt de temps.
I bé, aquell any, el 2010, és quan es va proclamar per primera vegada campió 125. L'any 2011 va passar a Moto2 i no va poder assolir el títol per una de les lesions que va tenir. Uh-huh. Després, l'any següent, el 2012, sí que va aconseguir el títol de Moto2 i ara el de MotoGP. Per tant, estem davant d'un gran pilot, encara que no hem de desmereixer l'actuació de Jorge Lorenzo.
Una lesió que comentaves ara que va tenir en Moto2, molt greu, a l'ull, que va estar a punt de... No sé si de perdre la visió, però de no poder competir més perquè tenia certs problemes per...
I veia doble.
Per visionar. I veia doble.
Sí, sí, durant...
I va patir.
Gairebé 2 mesos?
No, jo crec que es va allargar més fins...
Sí?
Ara no ho sé exactament, però jo diria que fins a la pretemporada encara hi havia el dubte de si podria competir o no.
Avui deia que de moment era el pitjor moment de la seva carrera esportiva, curta.
Curta carrera esportiva, esperem que sigui molt i molt més llarga.
Va començar amb 15 anys i amb 20, ja és campió de les 3 categories,
sí, sí.
I el pilot més jove en aconseguir...
Ja pot plegar.
El títol de MotoGP, per tant, no plegui, perquè aquest any ens han donat molt espectacle i una cosa que també volia comentar abans és el mèrit que té que Jorge Lorenzo ha lluitat de tu a tu amb ell, ha fet un espectacular segon tram de campionat, ha posat a Marc Márquez sobre les cordes, també per culpa de les errades dels mecànics, però té encara més mèrit la victòria de Marc Márquez en aquest campionat.
Sí, perquè... digues, Marc.
No, anava a dir que en Cesc té tota la raó, no es pot desmereixer la temporada d'un pilot, que és el que més ha aconseguit, el que més victòries ha aconseguit, sí, sí. I que s'ha quedat a 4 punts del campionat.
No vull dir, és una autèntica bèstia, i si l'any que ve té la sort a Jorge Lorenzo de no lesionar-se i de no perdre's cap cursa, és candidat al títol, vull dir, de ben segur. I la temporada que ve, Marc, no sé quina opinió et mereix, però hosti, Márquez, Lorenzo, Pedrosa, però és que també puja Pol Espargaró i Aleix Espargaró amb una moto oficial.
Exacte. Però jo m'agafo a una frase que ha dit avui el Marc Márquez, que és: l'any vinent sí que anirem pel campionat.
L'any passat
no anava.
Ho comentava jo a l'editorial, que deia que Marc Márquez pensava que aquest any seria per aprendre i que, com dèiem, va aprendre molt ràpid a la primera cursa i ja va quedar al pòdium. I aquest any sí que diu que ja va pel campionat directe. I a més, és un pilot que veiem que aprèn molt ràpid dels circuits perquè no n'havia fet pràcticament cap.
Per exemple,
cap,
a Austin,
el de Motegi.
A Austin era un circuit que era nou per tots els pilots, arriba i guanya.
No, és el que deia, que tret el de Motegi, tots els altres no els coneixia amb la MotoGP i hem vist que tenia una adaptació els divendres ja i els dissabtes fent pole positions, per tant...
Voltes ràpides.
És un pilot que pren molt ràpid i a més que ha trencat molts rècords de circuits d'aquest any, eh?
Sí, una pregunta. Abans apuntava a Pol Espargaró i Marc Márquez m'ha fet una cara de dir potser no, com veus la temporada de Pol Espargaró l'any que ve?
Jo veig que estarà al davant.
Marc Guadilla, encara no és el Márquez aquest, eh?
De moment és Marc Guadilla.
De moment Marc Guadilla, eh?
Perdó.
No, jo crec que potser sí que serà una temporada més d'adaptació per Espargaró que la que està d'aquesta per Márquez. Jo crec que estarà cap a la meitat de la taula.
Sí?
Sí.
Tan avall?
Sí.
Jo també penso com el Marc.
No desmereixo l'actuació que ha tingut.
No,
ha tingut Espargaró.
Jo penso que... És que amb aquesta moto que té...
Sí, però també podríem pensar el mateix de Marc Márquez l'any passat?
No.
Però el pilotatge...
No, 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 no comparis una Repsol Honda amb la Yamaha que porta Crutchlow aquest any.
Sí.
Crutchlow és molt bo també, eh?
Ara, hi ha alguna quarta, tercera posició tot estirar?
Jo crec que lluitar amb Valentino per la quarta posició a carreres i això, sí.
Parlant de Valentino, ha trencat l'acord que tenia amb el seu mecànic de tota la vida. De tota la vida. I ara...
A veure què passarà.
Bonvent i barca nova.
Jo espero un Valentino més competitiu, perquè veure Valentino cursa, darrera cursa, i una altra cursa quedant quart, cinquè, sisè, crec que es mereix una molt millor moto, Valentino Rossi.
I això als mecànics pot arribar a ser important, perquè no sé si heu vist un tuit que s'ha penjat aquest matí, que sortia el mecànic personal de Maverick Viñales dormint la nit de dissabte a diumenge al costat de la moto perquè ningú la toqués, perquè es veu que el Maverick Viñales s'ha queixat en algunes carreres de que la moto el dissabte no es comportava com el diumenge.
I deixa'm dir una cosa també sobre Maverick Viñales, ara que en parlem, que va dir, bueno, no ho va dir, però ho va dir després de la carrera, però ho va pensar a la nit, va pensar, si guanyo, seré un cabró, eh? Perquè els altres havien guanyat més carreres que ell, el que passa és que no havien qualificat, s'havien caigut en alguna carrera, i Maverick Viñales, en canvi, ha estat molt més regular durant la temporada, però només ha guanyat 3 curses, i s'ha proclamat campió del món.
Ens ho comenta ara el Marc Guadilla.
Sí, perquè deixant de banda MotoGP, també hem de ressaltar un altre pilot que ara comentava el Cesc, que és en Maverick Viñales, el pilot de Rosa, s'ha proclamat campió de Moto3 després d'una dura batalla amb Alex Rins i Luis Salom. Finalment, 3 candidats al títol i moltíssima atenció a les curses de Moto3. La cilindrera petita del motociclisme ens ha deixat 17 curses d'una competitivitat insuperable. Múltiples canvis de líder a cada cursa, victòries repartides entre Luis Salom, Maverick Viñales, Alex Rins i Àlex Márquez, i la il·lusió d'aquests pilots per convertir-se per primera vegada en campions del món. Com a MotoGP, el Mundial de Moto3 arribava a València obert. Salom, Rins i Viñales s'ho jugaven tot. Qui guanyés s'emportaria el títol, els altres el record d'una gran temporada. Els nervis han estat a flor de pell durant tota la cursa, però han augmentat quan a 10 voltes del final Luis Salom, que arribava a Chess com a líder, ha caigut. Encara que ha pogut tornar a pujar la moto, les seves opcions s'escapaven. A partir d'aquí, ha estat un cos a cos entre els dos pilots catalans, el de Barcelona, Àlex Rins, i el de Figueres, Maverick Viñales. Rins era líder i campió a la penúltima curva, però Viñales li ha fet un avançament de campió que l'ha dut a la victòria i al títol mundial. A l'acabar la cursa, Maverick Viñales no podia amagar la seva satisfacció.
Bueno, siento que mi sueño se ha hecho realidad, ¿no? Y siento una sensación muy, 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 muy grande. Lo he llorado como un niño. Si te digo la verdad, se lo pensaba. Soy campeón del mundo, no me lo puedo creer.
En aquest cas, potser l'experiència és un grau. No podem treure-li valor a l'excel·lent segona temporada de Rins, però el bagatge de Viñales, que va debutar a la temporada 2011, s'ha de tenir en compte. Amb només 18 anys, gràcies al seu pilotatge, s'ha guanyat un lloc a l'Olimp i un contracte amb l'equip de Sito Pons a Moto2 fins l'any 2015. En Maverick sempre ha estat allà. El potencial despuntava des de la seva primera volta al Mundial del 2011. Només va necessitar 4 curses per endur-se la seva primera victòria. 51 grans premis més tard, n'acumula 11 més, 10 poles i 31 podis que li han obert per fi les portes al paradís dels pilots del motociclisme. I jo crec personalment que aquest any era l'any del Viñales, perquè després de 2 temporades i 2 tercers llocs al final del campionat, aquesta temporada s'havia de mostrar el seu talent si no volia passar desapercebut.
Home, jo crec que s'ho mereixia. S'ho mereixia, tot i que com apuntava el Cesc, home, és el pilot dels 3 que té menys victòries. Vull dir que en certa manera potser, no injust, però en certa manera també els punts del campionat sí que premien molt la regularitat. Això i ell ha sigut el més regular.
Això és el que justament ara anava a comentar, que només té 3 victòries, em sembla que Luis Salom en té 8, però la regularitat al final pots tenir 8 victòries, però si en tens 8 i totes les altres has caigut, no serveix per res.
I també a l'última corba d'aquest de Ricardo Tormo, jugar-se al campionat als últims 200 metres és
el que toca.
Impressionant, i crec que en Moto3 és per això que enganxa tant.
En Moto3 té un altre sentit, un altre aroma, perquè les curses poden haver-hi 10 pilots en el grup de davanter i no saps qui acabarà guanyant.
Sí, sí. I pot ahir acabar guanyant el que va 8è, el que va 9è o el que va 1er.
I ahir el grup era de 5 fins que va caure Luis Salom i després va caure un altre pilot.
Sí,
i va caure un altre pilot.
I d'ahir de Moto3 també m'agradaria destacar l'actuació d'Anna Carrasco, que és una pilot de Múrcia, l'única, em sap que és l'única dona que competeix aquest any, que va acabar vuitena a la cursa i s'ha quedat a una posició de ser la millor pilot dona de la història del motociclisme.
Sí, sí. Molt bon paper l'altre dia d'Anna Carrasco.
Que és la companya de Maverick Viñales a l'equip Calvo.
Correcte.
Deixeu-me connectar, comentar una notícia que no és d'esports, però
important comentar-la, Cesc, i tant.
Perquè hi ha una desena d'evacuats per un incendi que crema sense control al Baix Empordà. A les 6 de la tarda s'ha declarat un foc a peu de carretera entre Vilopriu i Camallera, al Baix Empordà. La força de la tramuntana i la previsió que no fluixi ni aquesta nit ni demà fa pensar que l'extinció serà un repte prou complicat. El conseller d'Interior s'ha desplaçat al lloc dels fets per coordinar les feines d'extinció d'un foc que de moment ja ha obligat a evacuar, com dèiem, una desena d'habitatges.
Notícia, doncs, trista més pel Baix Empordà. Recordem els
l'any passat. Els estius que va haver-hi...
Déu-n'hi-do. Nosaltres hem de seguir amb el motor, Marc Guadilla.
Ja deixarem el motociclisme, perquè sí que és veritat que falta comentar la carrera de Moto2, però a Moto2 ja teníem campió, que era Pol Espargaró, i ahir Nico Terol se'n va endur la victòria davant dels seus compatriotes. I de Fórmula 1 m'agradaria destacar que avui hem obtingut dues notícies molt importants. La primera és que Felipe Massa ha fitxat per l'equip Williams. Per tant, Pastor Maldonado i els diners de Petróleos de Venezuela S.A. marxen de l'equip per deixar-li lloc al brasiler, que compartirà escuderia amb Valtteri Bottas. Però també és molt important que un pilot, Kimi Raikkonen, un que optava al subcampionat, no disputarà les dues últimes carreres d'aquest any. El pilot porta des de l'any 2001, per un accident que va tenir a França, competint amb Sauber a la Fórmula 1, problemes a l'esquena, i ha decidit passar pel quiròfan perquè no podia competir més. I de moment no falta per confirmar qui serà el pilot que el substituirà, però qui té més opcions és David de Bersecchi, que és el campió de la GP2 de l'any passat i actual pilot de proves de Lotus.
Perfecte, Mar. Moltes gràcies. Nosaltres passem amb l'audiència Juga Fort.
L'audiència Juga Fort. It's our party, we can do what we want to. It's our house, we can love what we want to. It's our song, we can sing if we want.
Vinga, Cesc, què ha comentat avui la nostra audiència?
La primera pregunta: us semblen prou madurs els campions del món de motociclisme? Doncs la Montse Vallcorba, que diu: i tant, veig a Márquez molt humil i simpàtic, m'agrada aquest noi, es veu senzill.
L'Andrea, que diu: crec que guanyant el que ha guanyat han demostrat prou maduresa, almenys dins la pista, triplet, clar i català. A la segona pregunta, Cesc:
què ha de fer el Barça o el mateix Messi per superar les lesions als bíceps femoral? Doncs l'Andrea, la nostra fan número 1, diu: la idea per solucionar això eren les rotacions que està fent el Tata. El problema és que Messi no té un substitut.
La Montse Vallcorba diu: fer com tothom, repòs.
El Raúl Jiménez diu: ojo, Messi comença el cavall de lesions a l'era Tito. No només 5 dies, no feu cas l'Esports Club, ara descansar bé.
L'Andrea també deia: ara descansar i ja trobarem alguna alternativa, que tal i com estan Neymar i Alexis últimament, i Cesc, pinta bé.
El Pep Acosta diu: descansar fins que estigui recuperat al 100%.
Alguna cosa més a Twitter?
A Twitter no, i ara passaríem a
aquella secció que ens agrada tant, que és el semàfor verd, semàfor vermell.
Cesc,
verd.
El verd està clar. El motociclisme català, amb Maverick campió de Moto3, Pol Espargaró campió de Moto2, Marc Márquez campió de MotoGP, i Aleix Espargaró per campió de CRT, i el Toni Beu, que el vam tenir fa uns dies a l'Esport Repara, i també va ser campió de trial. Per tant, felicitats per tots d'ells, s'enduen el semàfor verd d'aquesta jornada. I el semàfor vermell, no sé si estaríem d'acord, però jo ho ficaria al maleït bíceps femoral de
un altre cop. Un altre cop,
és que aquest maleït
i pels
físios
del Barça, potser l'alimentació, una mica hauríem de canviar tot una mica el ritual. Tenim també tuit de la setmana, és Wayne Rooney, un tuit divertit, diu: kids, they sleep finally, Xbox time, diu: els nens s'han adormit, per fi, ara toca jugar a la Xbox. Repassem ràpidament els resultats de la 13a jornada de Lliga. Osasuna, Almeria, 0-1.
Granada 3, Màlaga 1.
Real Madrid 5, Real Societat 1.
Getafe 1, Elx 1.
Atlètic 2, Llevant 1.
Celta 0, Rayo 2.
Espanyol 1, Sevilla 3.
València 2, Valladolid 2.
Villarreal 1, Atlètic Madrid 1.
Betis 1, Barça 4.
Per tant, nosaltres tornem dilluns que ve. Marc, moltes gràcies. Cesc.
Gràcies, fins dilluns que ve.
Fins dilluns.
Ens veiem a l'Esport No Para.
Salut i ràdio.
Ona Codinenc.